Bon dia i benvinguts a Línia Directa amb l'alcaldessa, un espai mensual en què tractem diversos temes d'actualitat del municipi amb l'alcaldessa Mercè Conesa, que ja ens acompanya a Cugat.cat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Voldria parlar amb vostè d'aquest avantprojecte de llei de governs locals que ha aparegut als mitjans de comunicació, que aporta diverses iniciatives que la Generalitat vol tirar endavant en l'àmbit municipal per tal de reestructurar les administracions. Hi ha diversos punts. Jo voldria anar punt per punt perquè em donés la seva valoració com a alcaldessa i si considera que aquesta és la reforma que necessita el nostre país en el nostre àmbit. El primer de tots, la Generalitat vol auditar tots els serveis municipals. Volen decidir, des de la Generalitat, si els municipis tenen la capacitat per oferir aquests serveis i si són viables econòmicament per tal de decidir si aquest consistori tira endavant amb aquests serveis que fins ara donava a la ciutadania. És una idea molt general, té diversos punts que s'han de desenvolupar, però vostè com a alcaldessa considera que és necessari que la Generalitat auditi els serveis i en cas que vegi que un consistori no arriba a donar allò que necessita la ciutadania, sigui la Generalitat qui recuperi aquesta competència o aquest servei?
A veure, jo crec que en aquest punt hem de tenir molt clars dos principis. El principi d'autonomia local, és a dir, que el municipi decideix i pugui decidir com presta un servei i de quina manera o què prioritza, tenint en compte i partint de les competències que li són pròpies, i d'altra banda, el principi de subsidiarietat. Aquests són dos principis que són bàsics per fer entendre a les administracions superiors que els ajuntaments són els que estan més propers al ciutadà i els que poden prestar serveis amb més eficàcia i eficiència. Ara bé, això no vol dir que hi hagi, doncs, en determinades situacions una supervisió de la mateixa manera que la Sindicatura de Comptes supervisa els comptes municipals, pugui haver-hi una supervisió o avaluació en relació precisament a l'eficàcia i a l'eficiència. Per tant, també ens hem de començar a acostumar en què els serveis que donem arribin al màxim de població amb el mínim cost possible. I aquests poden ser uns paràmetres, que entenc que és el que la Generalitat vol oferir. Ara, en aquest sentit, crec que el que pretén la Generalitat és donar una sèrie de pautes i donar quins han de ser els costos òptims en relació als serveis que s'han de prestar. Dubto molt que la Generalitat pugui assumir determinats serveis si aquests no són sostenibles. Pot ser aconselli en un ajuntament determinat de què presti aquest servei d'una manera diferent. Aquest sistema d'avaluació jo crec que és un sistema que en general les administracions anglosaxones ja fa molt temps que fan i fan també avaluació i rendiment de comptes, perquè no oblidem que nosaltres hem d'avaluar el servei i explicar i rendir comptes als ciutadans, perquè el mateix ciutadà sigui conscient que quan un servei es deixa de prestar no és perquè políticament no es prioritzi, sinó precisament perquè no és sostenible econòmicament.
Però amb aquestes reformes no correm el risc que els ajuntaments acabin perdent pes, tenint en compte que és una administració que sempre veiem amb cues de ciutadans demanant ajut? Quan tenen un problema sempre van al consistori i en totes aquestes reformes sembla que qui hagi de pagar la situació econòmica i les dificultats per tirar endavant aquests serveis siguin precisament els ajuntaments.
Malauradament és així. I malauradament és així i ha sigut sempre així. L'administració més propera al ciutadà han estat els ajuntaments. Els parlaments, el Parlament de Catalunya també ha fet lleis donant competències als ajuntaments i no els hi ha garantit el finançament adequat. Per tant, no només caldria que aquesta avaluació que vol implantar la Generalitat de Catalunya anés en relació si el servei és o no sostenible, sinó també que tingués en compte si el finançament de l'ens municipal és l'adequat o no per a la prestació del servei. Perquè moltes vegades pot ser que surti de relleu que el finançament que ha de venir de la Generalitat o de l'Estat no està sent l'adequat per la prestació d'aquell servei.
Consells comarcals, més administratius i menys polítics. Amb aquesta proposta, els consells comarcals, que sempre són molt qüestionats, guanyarien pes administratiu i perdrien el pes polític que teníem fins ara. Vostè creu que s'ha de fer una reforma dels consells comarcals, que és aquesta mena d'ens que a vegades la ciutadania, quan parla dels polítics per dir que s'han de fer moltes reformes, sempre acaben dient que els consells comarcals no els acaben de veure una funció, sobretot a vegades a l'àrea metropolitana, perquè si vas més enllà de Barcelona, normalment la gent els veu amb més capacitat i els veu de forma més positiva.
És que és lògic. O sigui, Catalunya és asimètrica. I aquesta asimetria ens ha de donar també un sistema de funcionament que sigui asimètric. Què vol dir? Doncs que ens trobem en una àrea al voltant de Barcelona molt gran, que pot ser gestionada d'una manera, i ens trobem en una altra àrea de comarques centrals, comarques d'interior, on els municipis són molt petits i realment necessiten un altre tipus d'assistència i un altre tipus de serveis. Per tant, aquest fet d'aquesta asimetria que té el territori també s'ha de plasmar en l'organització territorial i no ens ha de fer por que es plasmi. Des de Sant Cugat som els primers que hem dit el que no pot ser és que estiguem a la vegada a l'àrea metropolitana i al Consell Comarcal del Vallès Occidental. I això no vol dir que deixem de pertànyer a la comarca del Vallès Occidental ni que ens sentim menys vallesans, que no és això. Però a nivell de representació política cal concentrar-nos i, per tant, pertànyer a un dels dos organismes. No cal que estiguem a tots dos.
Vostè prefereix la Diputació o una futura vegueria?
És diferent. O sigui, és diferent. La Diputació és una organització de l'Estat. I, per tant, nosaltres hem de tenir en compte que a Catalunya es solapen dos sistemes d'organització territorial. El sistema d'organització territorial de l'Estat i el sistema d'organització territorial propi de Catalunya. Dins el sistema territorial propi de Catalunya es contemplen les vegueries i es contemplen els consells comarcals. I, de fet, si estudiéssim l'origen dels consells comarcals, com jo dic, si ens fixem en la demarcació de Barcelona, tenim 311 municipis, el 80% dels quals són menors dels 20.000 habitants, alguns molt inferiors als 10.000 habitants. Clar, aquests ajuntaments tan petits, a través del seu Consell Comarcal, obtenen els serveis socials, obtenen els serveis d'ocupació, obtenen la majoria de serveis els obtenen a través del Consell Comarcal perquè ells mateixos no poden dotar-se d'aquest tipus de serveis. Això no ens passa als municipis grans. Per tant, ha d'haver-hi un doble sistema. Això és absolutament necessari. Però és més, un cop es cavalca o es solapa aquest sistema d'organització territorial de l'Estat, que és a través de les diputacions, i es solapa el sistema territorial de Catalunya, que és a través de vegueries i consells comarcals, la meva opinió, que he expressat diverses vegades en aquesta taula també, és que diputacions i vegueries, s'unifiquin, siguin el mateix. És a dir, no estem en aquest moment perquè crear nous ens o nous sistemes d'organització territorial. Per tant, la meva opinió seria que en aquest moment utilitzar el sistema d'estructura de l'Estat espanyol, que són l'organització amb diputacions, per transformar-les en vegueries i que aquestes diputacions a la vegada fossin organització territorial de la Generalitat de Catalunya. Crec que simplificaríem.
En aquest avantprojecte, la Generalitat no dirà què ha de cobrar cada alcalde o regidor, però sí que marcarà un topall segons la dedicació que es faci i també segons el nombre d'habitants que tingui un municipi. Vostè és partidària que hi hagi un topall marcat per la Generalitat o considera que han de ser els propis ajuntaments que decideixin què mereix rebre cadascun dels seus integrants?
És que ja hi és aquest topall, ja el van pactar l'Associació de Municipis i la Federació de Municipis i es van posar d'acord i les dues entitats van fixar una recomanació d'un mínim a un màxim en funció de la població. Per tant, si això mateix ho recull la Generalitat i ho institucionalitza, estem al mateix lloc on estàvem, sincerament. No li dono més importància en aquest fet.
Les informacions de premsa no parlen de les entitats municipals descentralitzades, però sempre surt el debat quan es parla de les administracions si cal que Sant Cugat tingui en el seu terme municipal l'EMD de Vall d'Oreig, que és una estructura que moltes vegades està relacionada amb àmbits del territori que no són metropolitans, sinó que es parla de zones del Pirineu. Té sentit, encara que Sant Cugat en ple segle XXI tingui una EMD de Vall d'Oreig, o s'ha de plantejar un debat entre si Vall d'Oreig s'ha de convertir en una nova zona de Consell de Districte o ha de ser independent?
A veure, jo crec que aquí...
Ha sortit aquest tema al ple,
sí,
també,
sí,
que,
sí, sí.
Que per això el
jo crec
plantejo.
Que cal, sobretot, situar-nos a dos nivells. Un nivell, que és el nivell d'organitzatiu i prestació de prestador de serveis, i l'altre, que és el nivell emocional i del sentiment de pertinença. Jo crec que davant el nivell emocional i de sentiment de pertinença hem de ser al màxim de sensibles i respectuosos, perquè oi que ho demanem nosaltres amb la nostra identitat catalana? Doncs jo crec que ho hem de, també ens hem d'identificar amb aquesta identitat valldoreixenca i hem de ser al màxim de respectuosos. I per tant això vol dir unes institucions pròpies, vol dir poder desenvolupar uns projectes propis. A partir d'aquí, si entrem en el plànol de l'eficàcia i eficiència en la prestació de serveis, jo crec que hem de fer passes endavant i les estem fent en relació a com podem ser més eficaços i més efectius en la prestació de serveis. En aquest sentit, jo crec que tenir delegades les llicències d'obres a l'entitat municipal descentralitzada és aproximar més el servei a la ciutadania de Vall d'Oreix. Ara bé, potser ens podem plantejar de cara a un futur, doncs, des de programació conjunta a nivell cultural fins a doncs, prestació conjunta de servei de transport públic. Per què no? Per tant, jo crec que el debat no ha de ser sempre el tot o res, sinó com preservem aquesta identitat pròpia fent que doncs, puguem prestar els serveis de manera més eficient i més eficaç sense que doncs, els ciutadans percebin cap diferència entre Sant Cugat i Valldoreix.
Però repassant les dades de l'Observatori Sociològic, quan es parla de sentit de pertinença a Sant Cugat, on aquest sentiment és més elevat és precisament a Valldoreix. Per tant, no sé si l'argument de la gent se sent valldoreixenca és un argument vàlid per justificar l'existència ara, en aquests moments, de l'IMD.
A veure, jo crec que és una realitat que existeix des de l'any 58, va ser reconeguda en aquell moment, i jo crec que ha de ser o ha de sorgir des del mateix Valldoreix algun canvi en relació a aquesta qüestió. Jo crec que en aquest cas des de Sant Cugat el que s'ha de fer és respectar-la i acompanyar-la en els seus processos, no? I ajudar-nos mútuament. Entendre que col·laborant i amb un projecte comú hi guanyem tots dos. Per tant, és cert que surten a l'observatori doncs, que el sentiment dels valldoreixencs també és de pertanyença a Sant Cugat. Jo crec que això és bo i és positiu. Vol dir que no hem, en aquest sentit, des de Sant Cugat, no hem tingut unes polítiques contràries a l'entitat municipal descentralitzada ni als valldoreixencs, sinó que hem tingut unes polítiques integradores.
Si un partit porta la possibilitat sobre la taula d'organitzar un referèndum o consulta ciutadana per decidir el futur de Valldoreix, vostè com a alcaldessa què farà?
Primer de tot, consultar amb el president de l'entitat municipal descentralitzada, perquè jo crec que tots els partits que presentessin això doncs ho haurien de fer per respecte a la figura institucional. Hem de pensar que el president de l'entitat municipal, la figura de la presidència, és votada directament pels ciutadans i ciutadanes. I aquesta elecció directa n'hi ha poca en aquest moment, en tenim poca. Jo mateixa, com a alcaldessa, estic escollida com a alcaldessa pels regidors i regidores del ple. Evidentment, amb un suport doncs, de la ciutadania, però la ciutadania no ha marcat una creu dient Mercè Conesa, ha marcat una creu a la meva força política. I en canvi a Valldoreix sí que s'ha marcat una creu dient senyor Josep Puig. Per tant, aquesta participació, aquesta democràcia tan directa, l'hem de respectar. I l'hem de respectar no només des de Sant Cugat, sinó tots els partits polítics.
Vostè voldria que s'apliqués aquesta democràcia directa a
l'elecció? No m'importaria gens. Crec que aniria molt bé, sincerament. Crec que seria molt positiu aquestes llistes obertes i aquesta democràcia directa, perquè realment crec que és la manera de que els ciutadans s'identifiquin amb un representant polític i també que el representant polític entengui que no ha de retre comptes en el seu partit, sinó que ha de retre comptes a la ciutadania.
Sant Cugat estudia pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana i segueix l'exemple d'una onzena de municipis que ja han fet aquest pas, tot i que són municipis molt petits. Així se seguiria també la demanda que ha fet l'Associació de Municipis per la Independència, de la qual forma part Sant Cugat per decisió del ple. Quan veurem Sant Cugat pagant els impostos a l'Agència Tributària Catalana?
Bueno, de moment no. De moment no.
No, per això li pregunto quan.
No ho sé, quan no li puc dir. Això s'ha d'avaluar amb molta cautela. Amb molta cautela, per què? Perquè, miri, quin tipus d'impostos són susceptibles diguéssim, que des de l'Ajuntament es puguin doncs, ingressar a l'Agència Tributària de Catalunya. Impost de societats no en tenim, no en paguem. El que seria IVA, el descomptem tot, per tant no tindríem un ingrés i per tant no podríem fer un ingrés d'IVA. I ens anem a l'IRPF. Clar, l'IRPF és una retenció respecte la renda personal que percep cada un dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Bé, per tant, prendre aquesta decisió, que té un alt contingut polític, bé, la puc prendre directament prescindint de l'opinió dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament? Doncs miri, respecto molt l'opinió dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Per tant, no és tan fàcil prendre aquesta decisió perquè sempre un treballador pot dir: senyora alcaldessa, vostè amb la meva retenció està doncs, aplicant un criteri polític amb el que no estic d'acord.
Però qualsevol decisió és política.
Tota.
Quan vostè és alcaldessa i pren una decisió,
sí,
per tant, aquest argument li podríem plantejar en qualsevol cosa que fa.
Sí, estic d'acord, però jo no estic afectant les rendes personals de, doncs, dels treballadors i treballadores. Per tant, ha de ser una decisió molt pensada, jurídicament blindada i, per tant, estar-ne molt segurs. I en aquest moment jo li haig de dir que no tinc la seguretat que això doncs, es pugui fer d'una manera tan directa, és a dir, només amb un decret d'alcaldia, per exemple.
Però hi ha la percepció que Sant Cugat ja dies que és independentista i que penja l'estelada i que explica molt bé que està l'Associació de Municipis per la Independència, però que l'endemà no se sap si es penjarà l'estelada i que quan des de l'associació es demana, però no l'han restituïda, quan es demana des de l'Associació de Municipis per la Independència que es faci aquest pas, tot són pegues o dificultats, vaja. No té aquesta sensació vostè també que a vegades quan interessa es treu l'estelada i quan no doncs es parla d'aquestes decisions polítiques i s'intenta posar pals a les rodes?
Bueno, miri, faci la lectura que vulgui. Jo crec que nosaltres no hem d'anar demostrant si som o no som independentistes. Nosaltres estem a l'Associació de Municipis per la Independència. Nosaltres tenim clar quin ha de ser el full de ruta, però també tenim molt clar que aquest full de ruta s'ha de realitzar des de la prudència, perquè jo li dic molt clarament, el que ens pot passar és que ens trobem amb una sèrie d'alcaldes que estiguem tots inhabilitats i per tant no podem conduir aquest procés. Per tant, dir-li prudència respecte a la col·lectivitat i doncs, passes fermes, però no passes sobre doncs, terra de fang, sinó passes sobre terra ferm. En aquest sentit, dir-li el fet de, o el tema de l'estelada que els hi preocupa molt i miri, jo he buscat l'acord amb els diferents partits polítics i bé, jo crec que només ens posarem d'acord amb la CUP amb aquesta qüestió i em sap greu perquè crec que altres forces polítiques que podrien sumar-se a tenir l'estelada doncs amb una de les entrades de Sant Cugat, doncs en aquest moment no estan per la feina. I per tant ho hem posat a Junta de Portaveus i en aquest moment no hi ha una ubicació concretada. El que no farem és entrar en una guerra de banderes. Ara la posem, ara ens la roben, ara la traiem, perquè crec que això és perdre el temps. Per tant, crec que nosaltres el que hem de fer és tirar endavant, és fer que aquesta ciutat superi i pugui doncs, superar la crisi econòmica. Crec que el que hem de fer és donar aquesta fortalesa econòmica que té la ciutat que no caigui, perquè aquesta fortalesa econòmica ens permetrà fer política social, ens permetrà fer política ambiental, ens permetrà fer política educativa i si som capaços d'aguantar aquesta situació de crisi fent política social, fent política educativa, fent política ambiental, a partir d'aquí podem caminar perfectament sense perdre doncs, la identitat nacional i el full de ruta que tenim marcat a nivell nacional. Però jo li dic, crec que cal tenir totes les garanties perquè no se'ns pugui tirar i girar en contra el fet de doncs el que s'anomena insubmissió fiscal. I tenir totes les garanties és també saber que no perjudiquem a cap dels nostres treballadors i treballadores.
Quan tindrem la policia local instal·lada, la que fins ara és seu del Club Muntanyenc Sant Quàtic, que deixarà de ser-ho a tocar de l'actual ajuntament a la plaça de la Vila? Quan farem aquest trasllat?
Falta molt encara. Primer de tot hi ha d'haver l'acord del Club Muntanyenc i, per tant, fins que no hi hagi aquest acord, nosaltres no podem doncs avançar en cap cas. Per tant, primer cal aquest acord del Club Muntanyenc, i a la que doncs tinguem aquest acord i haguem pogut doncs signar, podrem començar a fer aquests tràmits i fer aquests canvis.
A l'Avinguda Cerdanyola ha començat una recollida de signatures per part de persones que no acaben de veure clara la benentització d'aquesta zona. Vostè, com a alcaldessa, quin missatge els llença a aquests veïns que no acaben de veure clar una de les conseqüències d'aquest pla de mobilitat?
Molt bé. Bé, jo, missatge de tranquil·litat. Aquest consistori no prendrà cap actuació si els veïns estan en contra. I per tant, jo els diria missatge d'absoluta tranquil·litat. En aquest moment no hi ha ni cap projecte fet. No hi ha cap plànol desenvolupat. No hi ha cap acció concreta ni hi ha pressupost. És a dir, és només una idea que es posa sobre la taula i que és una idea amb l'objectiu de millorar i de potenciar el comerç. Per tant, és una idea que es presenta com a dinamitzadora de la zona comercial de l'Avinguda Cerdanyola. Per tant, si veïns i comerços no ho veuen com una oportunitat de dinamització, doncs no hem de tirar endavant. Per tant, jo diria, missatge de tranquil·litat, parlem-ne, tenim molt temps per parlar-ne, no tenim cap pressa, i anem a veure de quina manera podem ajudar a tot aquest sector, que és un sector dinàmic important per la ciutat i que doncs volem que continuï endavant.
D'aquí pocs mesos ja tindrem la festa major de Sant Cugat. En quin pressupost comptarem aquest any per fer la festa del municipi?
Doncs no li sé dir, perquè és un pressupost que es porta des del Departament de Cultura i en aquest moment no li sé dir amb quina xifra exacta comptem.
Menys que l'any passat? A causa del context econòmic?
Jo diria que sí, que doncs hi ha hagut una rebaixa un percentatge de rebaixa, però tampoc no li sé concretar.
Algunes línies mestres que seguiria aquesta celebració?
Jo crec que aquest any hi ha una implicació important de les diferents entitats i això doncs és molt important i ho celebrem, i les línies mestres són les que ja estaven marcades en festes majors anteriors, de doncs aprofitar les places per doncs crear diferents ambients on doncs es pugui disfrutar, ballar, sopar i gaudir doncs d'aquesta festa.
Fa menys d'un mes parlàvem del cas Martorell i en aquest període de temps que no hem tingut entrevista ha tornat a sortir un altre cas que afecta Sant Cugat. L'exregidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Martorell, va investigar Marc Giró, que era director d'Innovació i Tecnologia de l'Ajuntament entre el 2008 i el 2011 amb Lluís Recoder, aleshores com a alcalde. Aquest gota a gota continuarà?
Jo crec que continuarà, perquè clar, van sortint doncs coses, no sé si totes seran relacionades amb l'Ajuntament de Sant Cugat o seran externes. Crec que ahir també sortia l'expresident de la Generalitat com a possible o presumpte espiat, el senyor Montilla. Per tant, dic que, bé, que jo m'assabento igual que vostès a través dels mitjans de comunicació de què passa doncs amb tot aquest assumpte de Método 3, que li dic que el trobo molt desafortunat, que ja he mostrat i explicat moltes vegades que a mi aquest tema doncs és un tema que no m'agrada. Ara ja li diré, també li dic que a nivell d'Ajuntament de Sant Cugat nosaltres doncs hem pogut assegurar que doncs totes les contractacions que es van fer mentre el senyor Martorell era regidor no n'hi havia cap que anés a Método 3.
Ho pagava el Barça, sembla tot indicat.
Sembla ser.
Vostè tema haver estat investigada, tenint en compte que en aquest període 2008-2011, per exemple, es parlava de qui podia rellevar Lluís Recoder a l'alcaldia i que vostè estava en totes les travesses, tenint en compte que també es van investigar dos regidors d'Unió Democràtica?
No ho sé i és que ni m'ho plantejo. Miri, ho trobo tan desafortunat que no m'ho plantejo, la veritat.
Xavier Martorell ha deixat el seu càrrec de la Generalitat?
Miri,
dimitir o que el cessin.
Això és un tema que jo crec que li hem de preguntar amb ell. I...
No sé, el truquem però no ens contesta. Doncs... Com l'exalcalde Lluís Recoder, que també volem parlar amb ell, però no hi ha manera.
Doncs jo crec que li han de preguntar amb ell i ho han de preguntar també doncs, a qui és responsable en aquest moment a nivell de govern de la Generalitat. Jo crec que, bé, que tenen en aquest sentit, i en això ho destaco, és un professional en la seva feina i en aquest sentit jo vull dir que mentre ha estat regidor de Seguretat Ciutadana la feina ha estat desenvolupada de manera molt correcta. Ara, a partir d'aquí, bueno, aquest és un afer complicat i jo no sóc qui per dir què ha de fer doncs, una altra persona.
Ja per tancar l'entrevista, estem a punt d'arribar a l'equador del mandat. En els propers dos anys, quins objectius es marca, molt breument, per acabar aquests quatre anys com a alcaldessa?
Mira.
Les prioritats, allò, com a alcaldessa haig de fer això i això abans de tancar aquest mandat.
Clar, ara vostè vol que digui haig de fer alguna gran obra.
No, vostè qui respon. Jo li dic, mira, com a concepte general, les prioritats que té tenint en compte. Doncs,
la prioritat és continuar amb la política social i la política educativa a la ciutat. Aquesta és la nostra prioritat. Per què? Perquè molt em temo que la Generalitat tindrà grans dificultats per continuar donant suport a les escoles bressol o donant suport a les escoles de música o donant suport a les escoles d'art, etc. I com que em temo que poden perillar determinats recursos, i m'ho temo perquè l'últim o el darrer ingrés de la Generalitat en matèria d'escoles bressol va ser el curs 2010-2011. Per tant, imagini's el que els ajuntaments estem suportant. No dic que sigui culpa de la Generalitat. Jo crec que hi ha una situació, un context, que la Generalitat doncs, té aquesta dificultat per abordar aquestes qüestions i que també ve donat perquè des de Madrid es deixen a zero les polítiques doncs, per la infància, es deixen a zero les polítiques per l'ocupació, per tant, és el context general. I com que em temo que les administracions superiors, aquestes que ens han de tutelar els municipis, no podran fer front o tindran dificultats per fer front a doncs, aquestes polítiques educatives i aquestes polítiques socials, doncs miri, la meva prioritat és que Sant Cugat, les polítiques socials i les polítiques educatives, aguantin. I aquestes aguantaran.
Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat per tractar temes d'actualitat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta entrevista a Cugat TV. Moltíssimes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar un molt bon dia.